Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Bars i restaurants oberts fins a la mitjanit amb taules de fins a 6 comensals i reunions socials a 10 persones, tot i que aquesta última mesura ha de ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Són els principals canvis que ha anunciat avui el Procicat i que entraran en vigor el pròxim dilluns. El president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell, Jordi Roca, ha celebrat la decisió del govern i ha apuntat quin ha de ser el següent pas.
Si això és el que estem explicant a la gent, d'alguna manera, vulguis que no, segueix produint un desencís, una por, que si no ens deixen omplir més, doncs molta gent pensarà que és perquè no estan segurs, i no és així. Nosaltres tenim tota la seguretat exigida i la veritat és que si mires les estadístiques, a causa de la restauració no hi ha hagut cap tipus de problema greu.
L'executiu català ja va anunciar la setmana passada que els bars podrien obrir a les 6 del matí a partir del dia 24, però el Procicat ha optat per ampliar l'horari fins a les 12 de la nit, una hora més. De la mateixa manera, a partir de dilluns vinent, els aforaments de la cultura, els esports i també les universitats s'ampliaran.
Titulars.
L'avenç de la vacunació ha fet remetre el virus i això ha propiciat la reobertura de les últimes setmanes. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia.
Malgrat la bona evolució, els experts parlen de ser prudents per evitar possibles rebrots en el futur.
És el cas, per exemple, del doctor Salvador Massí, professor de la UOC i investigador de la Universitat de Leicester. En una entrevista avui al Cafè de la Ràdio, Massí s'ha mostrat optimista, però ha demanat tenir paciència.
La conclusió seria, sí, comencem a fer una mica més de cosa, però sí, pensem encara en la situació en què estem, siguem prudents, bàsicament, cadascú sigui conscient del risc que hi ha.
Sobre els menors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca, Massip defensa que es posin la segona dosi del mateix vaccí perquè és del tot segur.
La vespa asiàtica s'ha convertit en la principal amenaça per a les abelles.
Així ho conclou un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gerardo Caja, investigador principal, apunta quin és el perill de l'espècie velutina.
El que vàrem veure és 4 o 5 vespes velutines atacant cada colmena. S'ha de pensar que cada una d'aquestes vespes velutines menja aproximadament entre 25, 30, algú parla 50 abelles al dia.
Caja demana a l'administració que es plantegi fer un pla per controlar aquests insectes invasors. Avui es commemora el Dia Mundial de les Abelles.
El Centre d'Esports Sabadell es queda un pas de l'abisme després de perdre el duel directe al Corcón per 2-0. La derrota d'ahir a Santo Domingo, unida a la victòria del Logroñés contra el Fuenlabrada, deixa el conjunt arlequinat a 4 punts de la permanència, quan només en queden 6 en joc. Els homes d'Antonio Hidalgo necessitaran un miracle i el primer haurà d'arribar dilluns contra la Ponferradina per no perdre matemàticament la categoria.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina dels serveis. La previsió del temps, Sergi Gallego, molt bon dia.
Molt bon dia. Predomina l'ambient assolellat en general i creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya de l'interior de les comarques de Girona i el Pirineu sense cap conseqüència. El termòmetre s'enfila en general i s'assoliran valors màxims que voltaran entre 18 i 23 graus al Pirineu, al quadrant nord-est i al litoral, amb ambient força suau i agradable, i entre 23 i 28 graus a la resta del país. Pel que fa demà, continuarà l'estabilitat meteorològica amb força sol en general i alguns núvols alts i prims que creuaran d'oest a est, sobretot al matí. A partir de migdia creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, principalment al Pirineu. La temperatura continuarà pujant lleugerament i els valors es mouran entre 22 i 27 graus, localment més alts a punts de ponent. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara els principals problemes els trobem a la B30, Sant Cugat del Vallès, on un vehicle avariat talla un carril en sentit nord i provoca cua de 3 quilòmetres. També un accident a la P2 a l'Espluga del Francolí talla dos carrils en sentit Lleida i provoca cues de fins a 2 quilòmetres. Situació del transport públic, Daniel Cáceres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Bars i restaurants podran obrir fins a les 12 de la nit a partir del pròxim dilluns. És una de les novetats en les restriccions que ha aprovat el Procicat i que se suma a la mesura que es va prendre la setmana passada i que permet avançar l'obertura dels locals a les 6 del matí. Les taules es podran compartir amb grups de fins a 6 persones, tant a l'interior com a l'exterior. El president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell, Jordi Roca, ha celebrat la notícia i apunta que de mica en mica ja es veu la llum al final del túnel.
Des del Gremi ho veiem fantàstic, només en tenim una petita queixa i és que aquestes coses les diguin primer en els llocs de notícies abans de que consultar-ho amb els mateixos professionals, però perquè saben que estàvem desesperats i que estàvem esperant sens dubte aquestes notícies, aquestes alegries que ens fan sortir d'aquest problema tan greu que tenim, i sembla que ja entre el bon temps i les ganes i les terrassetes i aquestes noves mesures ens comencen a veure que ja estem sortint del gran problema que hem tingut fins ara.
De totes maneres, Roca considera que el següent pas és ampliar l'aforament dels espais interiors, que actualment és del 30%. Diu que si no s'augmenta aquesta capacitat, és difícil que molts restauradors puguin treure els seus treballadors dels ERTOs.
Una altra de les novetats que avui han tirat endavant és que es permetran a les trobades socials fins a 10 persones. De totes maneres, com que és una mesura que afecta un dret fonamental, abans de publicar-la caldrà que rebi el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tot fa pensar que no hi posarà entrebancs, ja que a principis de maig va validar la limitació actual de 6 persones. Ho ha explicat la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés.
Les reunions podran ser de 10 persones com a màxim, així doncs aixequem aquell topall de les 6 persones. És cert que estem pendents de la resolució final de l'autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però creiem que amb aquesta progressió lògica, amb aquest mantenir la prudència, però alhora, no, doncs de poder permetre que les trobades socials siguin amb aquest nou màxim de 10 persones.
Aquest nou aixecament de les restriccions per combatre la pandèmia coincidirà aquest segon dilluns de Pasqua en un dia festiu per a moltes persones. També és la data quan entrarà en vigor l'ampliació de l'aforament de teatres i cinemes, que passa del 50 al 70%, i dels comerços del 30 al 50%, unes mesures que també es van anunciar la setmana passada. Les restriccions tindran una durada de 14 dies, per tant, fins al 6 de juny.
El relaxament de les restriccions que entrarà en vigor dilluns que ve s'explica per la millora sostinguda de la pandèmia, que en els últims dies s'està traduint en menys ingressos als hospitals. L'investigador de la UOC i de la Universitat de Leicester, el doctor Salvador Massip, s'ha mostrat optimista i ha assegurat que la crisi sanitària ha entrat ja en la recta final. Ara havia demanat paciència i prudència per no malbaratar tot el camí recorregut fins ara.
Hem d'intentar evitar la sensació de que això s'ha acabat ja. O sigui, s'està acabant, ho estem dient, sí, és cert, però encara no immediatament. Tenim encara uns quants mesos de pandèmia i sempre hi ha el risc, sempre hi ha el perill, doncs, que aparegui una variant nova, com estem veient ara a l'Índia, que doncs, s'escapi una mica dels anticossos i que hem generat per la vacuna i llavors sí que puguem veure brots. Per tant, el risc, el perill sempre existeix, però jo ho veig positiu, soc optimista, perquè sembla doncs, que les campanyes de vacunació realment tenen un efecte important doncs, en controlar la pandèmia.
Salvador Massip creu que la vacunació és el principal factor que ha incidit en el control de la pandèmia.
No obstant això, en una entrevista al Cafè de la Ràdio, Salvador Massip ha criticat l'estratègia de vacunació que s'ha seguit a casa nostra i, en general, a Europa, i ha lamentat que es vacunés primer a gent jove que formava part dels col·lectius essencials en lloc de les persones més grans que corrien el risc d'acabar a l'hospital o morint per la Covid-19. Massip també s'ha referit a la polèmica sobre si els menors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca s'han de posar la segona dosi del mateix vaccí. Ha estat contundent i ha dit que és l'única opció lògica ara mateix, malgrat que el Consell Interterritorial de Salut hagi avalat completar la pauta d'aquestes persones amb Pfizer.
La plaia és absurda, per començar, i no justificada. O sigui, si realment ells creuen doncs, que han de donar la vacuna de segona dosi de ser de Pfizer, que expliquin el per què l'article o l'estudi que s'acaba de fer públic no ho justifica per res, o sigui, no, perquè no està dissenyat per això. És un estudi que només que et diu que si barreges vacunes fas anticossos, que és una cosa esperable i que ja t'imaginaves, però no analitza per res doncs, l'efectivitat, o sigui, quin impacte té, o si és millor això que donar dues dosis iguals. I ni tan sols analitza la possibilitat de complicacions poc freqüents.
Sobre la possibilitat de no haver d'utilitzar la mascareta en exteriors i sempre que es pugui mantenir la distància de seguretat, el doctor s'hi ha mostrat a favor i creu que la mesura no trigarà molt en arribar.
I mentrestant, avui tots els indicadors de la pandèmia han repuntat de forma lleugera a Sabadell. El risc de rebrot ha passat dels 91 als 94 punts i la velocitat de contagi ha crescut dues centèsimes fins al 0,63. De la mateixa manera, la incidència acumulada ha pujat de forma pràcticament imperceptible fins als 148 casos per cada 100.000 habitants. A les últimes 24 hores s'han declarat 61 positius més i 3 defuncions. Des de l'inici de la crisi sanitària s'acumulen 19.061 casos de coronavirus i 559 morts, tot plegat en un moment en què el volum de persones vacunades a Sabadell contra la Covid-19 s'enfila fins a les 71.624 en el cas de la primera dosi i les 30.978 amb la pauta completa. Més qüestions. Garantir els accessos amb transport públic i privat a la pista coberta d'atletisme quan es converteixi en vacunòdrom és un dels reptes de l'Ajuntament. L'administració local ja està treballant en un protocol per facilitar l'aparcament a la zona i garantir que s'hi pot arribar també amb autobús, preveient per aquest punt de vacunació massiva hi passaran prop de 6.000 persones cada dia.
L'alcaldessa Marta Ferrés assegura que des de l'Ajuntament faran tot el que estigui en les seves mans perquè el vacunòdrom de la pista coberta funcioni a la perfecció, sense causar un impacte en el dia a dia de la ciutat.
Està treballant perquè tingui el menor impacte des del punt de vista de trànsit, de gent que pugui venir a la ciutat, però nosaltres molt contents d'exercir de capitalitat, és el que sempre demanem, i per tant, doncs, jo crec, com et dic, molt contenta doncs, que a partir del, si tot va bé, a partir de la primera setmana de juny doncs, es pugui ja començar a fer servir i nosaltres doncs, facilitar tides, aparcament de cotxes, no? Perquè això té la seva complexitat, que la gent pugui arribar bé en aquest punt de vacunació amb transport privat, amb transport públic i per tant col·laborar al màxim doncs, per fer-ho possible, com no pot ser d'una altra manera.
La pista coberta es convertirà en un dels 6 centres de vacunació massiva de Catalunya a partir de l'1 de juny, malgrat que el conveni entre l'Ajuntament i Salut per utilitzar les instal·lacions acaba el 30 de juny. L'alcaldessa ja ha assegurat que s'allargarà si és convenient i fins que sigui necessari.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Endesa invertirà gairebé 2,5 milions d'euros per millorar la xarxa elèctrica de Sabadell. La companyia energètica continua treballant amb l'Ajuntament de la ciutat per planificar conjuntament les actuacions a fer. Després d'un hivern ple d'incidències en els subministraments, el recanvi de tecnologies i del cablejat ha d'acabar oferint una trama elèctrica més resistent.
A motiu dels talls de llum que s'havien produït a la ciutat els darrers mesos i sobretot durant l'onada de fred del gener, l'alcaldessa Marta Ferrés va demanar a la companyia i a la Generalitat que es prenguessin les mesures adients per trobar solucions amb la màxima urgència. Com a resposta a les demandes municipals, es va crear una taula tècnica. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, explica com funciona.
Ja s'han fet dues reunions de treball i assisteixen responsables tècnics de l'empresa, per una banda, i responsables tècnics de l'Ajuntament, dels departaments de territori i infraestructures, per altra banda. És important la feina que s'hi fa allà perquè ens permet certificar, no?, quin és l'estat d'execució dels treballs que està fent la companyia per millorar la xarxa, especialment en dos àmbits importants: millorar la connectivitat per poder seguir les incidències en temps real i, per tant, que es redueixi el temps de resposta, i, per altra banda, s'actualitza al màxim la xarxa.
Això vol dir que les avaries afectaran el menor nombre d'abonats possible. Endesa segueix amb el pla d'inversions previst, que superarà aquest 2021 els 2,4 milions d'euros. En destaquen la modernització i la digitalització de les infraestructures per aconseguir una xarxa cada cop més intel·ligent i resilient, la qual cosa s'aconseguirà amb la renovació tecnològica i l'ampliació de centres de transformació. També amb el telecomandament, que permetrà reduir en un 20% el temps d'interrupció del servei en cas d'incidències. La millora afecta el nou sistema de sensorització de centres de distribució i l'estesa de nou cablejat de mitjana i baixa tensió, entre altres.
Mig minut per arribar al punt de 3:15. La cooperativa Som Mobilitat ja té un cotxe pel grup local de Sabadell. Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre que promou l'ús compartit de vehicles elèctrics. D'aquesta manera, els usuaris poden fer ús del cotxe de la cooperativa segons les seves necessitats. A part de fomentar una mobilitat més sostenible, l'entitat també vol demostrar que la majoria de casos els turismes són infrautilitzats i es poden compartir.
Som Mobilitat va néixer a Mataró i des de la setmana passada ha arribat a Sabadell. El grup local ja fa temps que està en marxa, però el 14 de maig va arribar el primer cotxe elèctric pels socis de la cooperativa. Per ser usuari del vehicle només cal fer una aportació per associar-se. Són 10 euros. Ho explica Daniel Valls, membre del grup local de Som Mobilitat, al Cafè de la Ràdio.
Ser soci de la cooperativa amb una aportació inicial que només són 10 euros i un cop fet aquest pas, si et registra validant el carnet de conduir, etc., ja es pot instal·lar l'aplicació en el mòbil i començar a fer servir el vehicle, reservant o si està lliure en aquell moment, reservant-lo directament.
De totes maneres, els socis poden fer aportacions més grans per ajudar la cooperativa a adquirir més vehicles. El de Sabadell està estacionat a l'aparcament Duomo de la plaça del Gas i per fer-ne ús, com explica Valls, s'ha de reservar a través d'una aplicació on s'ofereixen diferents tarifes segons les necessitats de l'usuari. Els preus més barats són de 4 euros l'hora o de 40 euros al dia fins als 5,5 euros l'hora o als 55 euros al dia. El vehicle que hi ha a Sabadell té una autonomia de 300 quilòmetres.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La vespa asiàtica és la principal amenaça per a les abelles després de 2 anys de recollida de dades en el marc del projecte UAVI. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han conclòs que aquesta espècie invasora suposa una amenaça greu per a la supervivència del rusc, però demostren que amb una resposta adequada se'n podria aturar el declivi.
El projecte compta amb 6 carruscs instal·lats en una zona periurbana, al campus de Bellaterra, que durant 2 anys han estat monitorats tant a nivell manual com amb sensors i imatges. Així, els investigadors han pogut comprovar que l'activitat de les abelles obreres és més alta a la primavera i estiu i baixa o nula quan la temperatura és inferior a 7 graus o superior als 31. Gerardo Caja, catedràtic de producció animal i director del projecte, apunta que els ruscs van rebre un tractament contra l'àcar verroa, però que de seguida van trobar que la principal amenaça per les colònies és la vespa asiàtica.
Ha trobat un nicho ecològic, un medi de desenvolupament, amb temperatures suaus, amb humiditat adequada, no té enemics i s'ha estès de forma exponencial. S'ha de pensar que va arribar el 94-95 a França, s'ha estès a Espanya, i bueno, aquí a la universitat no l'havíem vist fa 3 anys, no? Ara, el que estem veient és que n'hi ha una invasió fortíssima.
La vespa velutina no presenta riscos pels humans, però sí a nivell ecològic, ja que ataca les abelles quan surten del rusc i en poden matar més de 40 al dia. Després dels bons resultats, el projecte UAVI continua ara amb la incorporació de 4 nous ruscs i un sistema de monitoratge digital únic a l'Estat.
Més notícies en format més breu. Ferit greu un home de 33 anys en caure del seu vehicle de mobilitat personal.
Ha passat aquest dimecres a 5:45 de la tarda al carrer de Leonardo da Vinci amb el carrer Magí Colet. El conductor se li ha trencat el manillar i com a conseqüència ha caigut al terra. En resultar ferit, ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí amb pronòstic greu. Hi ha intervingut 2 unitats del SEM i 1 unitat de la Policia Municipal.
El CESC constata l'augment sensible de la contractació durant el mes d'abril a Sabadell i també a la comarca.
Dels 3.287 contractes registrats a la ciutat l'abril d'enguany, un 82,57% corresponen a contractes laborals temporals i la resta són indefinits. Per sectors, el 71,65% pertanyen a les activitats de serveis, el 20,63% a la indústria i el 7,64% a la construcció. Al conjunt de la comarca s'han fet més de 32.000 contractes durant el mateix any, durant el mateix mes, amb una proporció de temporalitat similar. Sabadell veu com l'augment de la contractació és un 93,13% superior al mes d'abril de l'any passat en ple confinament.
Temps ara per a la cultura. El Fresc Festival, que tindrà lloc als Jardinets entre el 27 de juny i el 17 de juliol, ja ha presentat la seva programació completa. Consta de 18 espectacles de música, teatre i també poesia.
Que sé, no m'importa, els dies d'antany.
Un dels grans reclams serà el menorquí Cris Joanico, que presentarà el seu últim treball, Salpols, enregistrat durant el confinament.
Sobre l'escenari dels Jardiners també hi tornarà a pujar Roger Mas, que ja s'ha guanyat el públic en altres edicions del Fresc, la Barcelona Gypsy Orchestra o els Humphreys Quartet. Així mateix també tocarà la Bella Dixieland, convidada per Joventuts Musicals. La presidenta de l'entitat, Joana Soler, ha destacat aquest concert.
Serà un concert també de celebrar els 40 anys de la vella i reemprendre aquesta activitat d'estiu que vam haver de parar. La vella Dixieland és molt difícil d'explicar el seu currículum perquè ha estat premiada infinitat de vegades i ha participat en els festivals més importants de jazz del món, com el d'Escòcia, França, Alemanya, etc. Per tant, tot una garantia.
En l'àmbit del teatre també es podrà veure Accions de resistència, una obra reconeguda amb el Premi BBVA de Teatre 2020 i protagonitzada per Susana Barranco. Un altre títol destacat és El bon policia, una comèdia de Santiago Rusiñol amb Ricard Ferrer i Arnau Puig a l'escenari. També hi haurà dos muntatges molt relacionats amb la ciutat, com Van Gogh, protagonitzat pel sabadellenc Jaume García Arija, o El muntaplat, sota la direcció d'Albert González. En l'apartat de paraula s'hi sumarà Luz Royce, que amb David Fernández representarà l'espectacle La força incendiària de les paraules. Tots aquests noms se sumen al ja presentat la setmana passada, com el concert de la cantant Bet o l'espectacle El Gallardo Espanyol del Peyu, que inaugurarà el festival. Les entrades i abonaments ja estan a la venda.
I ara també us hem d'explicar que l'escriptor vallesà Miquel Desclot ha publicat un nou volum de poesies 15 anys després de fer-ho per última vegada. Ho ha fet sota el títol de Despertar-me quan no dormo i ha explicat el que ha fet, per què ha trigat tant en publicar-lo. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Jo he estat sempre una mica mandrós a l'hora de publicar, en particular els últims anys, perquè pensava que es publica tant que potser no cal que hi afegim més material per confondre la gent. I pensava, un dia o altre ja sortirà l'oportunitat de donar-ho a conèixer.
La insistència del seu fill en compartir les seves poesies amb la gent va endur-lo a presentar-se al Premi Carla Riba, guardó del qual ha estat guanyador aquest nou recull. Els sonets que s'hi poden trobar abasten un període de temps que s'inicia el 1983. Desclot assenyala que aquests poemes tenen valor per si mateixos, ja que no estan relacionats entre ells. La presentació del llibre a Sabadell serà a les 7 de la tarda, avui, a la Llar del Llibre.
I un altre poemari s'ha presentat fa poc a la ciutat. Es tracta de Sangre Transparente, escrit també per la sabadellenca Mia Sallaí, i que va sorgir arran de la ruptura que va tenir amb si mateixa en els seus anys d'adolescència. Ho ha explicat al Matí.
Aquest llibre sorgeix de, jo penso, la ruptura més important de la vida de qualsevol persona, que és la ruptura amb una mateixa. I el tu sentir-te trencada, no?, com que la societat t'ha trencat, perquè al final sempre trenquen des de fora, doncs et comences a sentir insegura, no?, t'aïlles i comences a observar.
D'aquesta observació han sortit poemes que tracten temes com les relacions tòxiques, el sentiment de buidor o la necessitat de rebre reconeixement. Els versos del llibre estan dividits en quatre parts que van evolucionant des de la tristesa fins a trobar allò que et fa sentir realment viu. Sanllehí també ha publicat poesies al seu compte d'Instagram, ja que creu que aquest gènere està en auge i que les xarxes serveixen per compartir pensaments i sentiments.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Taxi Sabadell. Paga còmodament el teu servei de taxi amb targeta de crèdit sense import mínim. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Arrenca el ple d'investidura de Pere Aragonès.
Començarà amb la intervenció del candidat i la votació no serà fins divendres, quan faltin 5 dies perquè s'exhaureixi el termini legal cap a unes noves eleccions. Aragonès ja es va sotmetre a dues investidures fallides al març, però després de l'acord entre Esquerra i Junts per Catalunya per un govern de coalició, comptaria amb el vot afirmatiu dels 74 diputats independentistes.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no anirà a la Zarzuela per comunicar al rei Felip VI la investidura de Pere Aragonès.
En una entrevista als matins de TV3, argumenta apuntat que hi ha altres mitjans per fer-ho i que es tracta d'un tràmit que considera que s'hauria d'abolir. I és que, segons les lleis, és el rei qui nomena el president de la Generalitat després de ser escollit pel Parlament.
Amnistia Internacional denuncia que l'exèrcit espanyol ha infligit violència contra els migrants a Ceuta.
L'entitat alerta que el Marroc i Espanya estan tractant aquestes persones com a peons en un joc polític. Mentrestant, les comunitats autònomes han acordat acollir 2.000 menors que han entrat a Espanya en les últimes hores.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, avisa al Marroc que Espanya no acceptarà xantatges i que es posaran tots els mitjans per defensar la integritat territorial de l'Estat.
En una entrevista a Ràdio Nacional, Robles ha acusat el Marroc de vulnerar les normes del dret internacional, induint els seus ciutadans, molts dels quals són menors, a creuar la frontera amb Espanya. Robles ha admès que la crisi és molt seriosa, però confia que el Marroc hagi tret conclusions de la resposta d'Espanya i la Unió Europea a la situació de Ceuta.
Puigdemont, Comín i Ponsatí presenten recurs davant del Tribunal General de la Unió Europea per l'aixecament de la immunitat parlamentària.
Els tres eurodiputats catalans recorren la decisió de l'Eurocambra d'aixecar-los la protecció, com reclamava el Tribunal Suprem espanyol per la seva extradició. Un suplicatori que, segons els independentistes, va tenir errors i irregularitats en una votació del 9 de març amb 400 vots a favor i 248 en contra.
La contraportada.
I ara us parlem per acabar d'un naixement molt especial, i és que en poc més de 24 hores sortirà de l'ou la víbria de la Creu Alta. Ho farà durant el pregó del Festa Gran, la convocatòria que substitueix la Festa Major del barri. Es tracta d'una nova figura del bestiari popular que mostrarà la cara per primera vegada, acompanyada de les tres seccions de la Colla dels Diables i Banyetes de la Creu Alta.
José Luis Fernández, membre de la colla, ha explicat al programa al matí que s'han sentit molt acompanyats pels veïns.
L'acompanyament que hem tingut de l'associació de veïns és espectacular, sempre estarem a darrere, i això ens agrada molt, sentir-nos acompanyats i acompanyades. Ens dona molta força el fet de que ens permetin obrir la Festa Major amb la víbria, perquè al final la víbria serà la víbria de la Creu Alta, i això és important, perquè quan sortim de la ciutat som la Creu Alta i anem representant també el barri que estimem.
Aquesta femella de drac tindrà diferents punts de foc a la boca, a les ales, a la cua i a les extremitats. La víbria és obra de l'artesà Xavi Badia, del taller La Gàrgola, que amb els seus 15 anys d'experiència ha aconseguit dotar-la de menys pes del previst, amb l'objectiu que tothom la pugui portar.
I precisament el pregó serà un dels actes centrals aquests dies a la Creu Alta, que comptarà també amb gincanes, entregues de premis i plantades de gegants.
Jordi Turguet, vocal d'Acció Cívica de l'entitat, ha explicat que un dels actes és la visita a les cases que compleixen dos segles i mig.
Portarem els assistents en aquests llocs on hi ha aquestes cases que ara fan 250 anys, perquè sàpiguen quines són, perquè les vegin. Estan a punt de treure-les, però tant ja és bon moment d'anar-les a veure, que d'aquí una mica ja no hi seran, sempre les estan enderrocant. I aleshores, si la qüestió no és extraordinàriament popular en el sentit de molta gent, doncs sí, un grup de persones anirà passejant pel ràdio, pel barri. Si hi haguessin molta expectativa, també tenim previst fer poso dos o tres grups, si fes falta.
També hi haurà galejada de trabucaire, xerrades, missa i teatre. Els actes que s'han hagut de suspendre són aquells que impliquen tenir una persona al costat d'una altra. Per la resta, encara queden entrades disponibles.
Doncs amb el Festa Gran de la Creu Alta posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García, les Vies de So i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora, a partir de 2:15, però podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi molt bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.